Són les 11, el 21 de gener li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només, o encara li queda una hora, això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Fa 15 dies que un intercanvi de trets entre joves de dos grups a la mina va sorprendre tant a dins com a fora del barri. El president Illa el va visitar i va assegurar que no hi hauria impunitat. Avui tornem a la mina, amb preguntes. Tenen els veïns la sensació que ara és més insegur que abans? El que va passar és un fet aïllat? El barri de Sant Adrià de Besòs lluita contra l'estigma i fets i notícies com la del 7 de gener no ajuden gens en aquesta feina. Però avui posarem l'accent també en l'altra cara del barri. A principis de temporada, de fet, vam entrevistar aquí el mestre de l'Institut Escola Genaro Llagària i ens deia això.
Me quedaria.
Si tu et vols quedar allà a la mina, eh?
Pues si tot va bé, sí. Ara he de demanar plaça d'aquí uns mesos i m'agradaria poder tenir-la a la mina.
El Genaro podia escollir centre i vol quedar-se a la mina. Avui ens acompanyarà la directora de l'Institut Escola i escoltarem també la veu dels veïns d'aquest barri de Sant Adrià. És dimarts i toca visita de la biòloga d'Anna Ramon. Avui ens instruirà sobre el color blanc a la naturalesa, més enllà de la neu. Animals i plantes blancs. I ens està escoltant el nostre oient misteriós, la persona a qui li preguntarem si ha après alguna cosa escoltant-nos ell a nosaltres avui. Esperem que sí, perquè aquest és el nostre objectiu. Després, però, aprendrem nosaltres d'ell, perquè pot parlar d'una iniciativa interessantíssima que demostra que la unió fa la força. Som-hi, que tenim 57 minuts i mig per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I encetem l'última hora del dia posant-nos al corrent del més important que ha passat avui gràcies al nostre sotseditor. Sergi Molero, bona nit.
Què tal? Bona nit.
El Banc Sabadell torna a Catalunya.
Així ho han confirmat a Catalunya Ràdio Fons de l'entitat bancària, que va traslladar la seu social a Alacant arran del procés i del referèndum del 2017. Ho justifiquen dient que la situació política a Catalunya ja no és la mateixa. Tot plegat passa quan el Sabadell intenta defensar-se de l'OPA llançada pel BBVA. El president de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa, Antoni Canyete, ha celebrat la notícia.
Molt bona i, a més, un banc arrelat al territori. Qüestió important que, a més, hem posat damunt de la taula en el fet de que la OPA hostil podria treure'ns una qüestió transcendent per les pimes, que és el nostre oxigen i, per tant, la liquiditat, no? Per tant, una molt bona notícia que celebrem. I, a més, perquè hem dit i sempre hem comentat, i penso que sigui molt gràfic, que el cap sempre té que estar lligat al cos i que realment el Sabadell torni on té el cos és una normalitat i una molt bona notícia.
Al Catalunya Nit hem parlat amb Oriol Amat, catedràtic d'Economia Financera de la UPF i president de l'Observatori de la Pime de Catalunya, que coincideix que la tornada és bona, però més que per raons d'impacte econòmic, per raons d'autoestima.
Per descomptat que és una molt bona notícia, no tant per l'impacte econòmic, però sí sobretot per l'impacte, diguem-ne, social i sobretot per l'autoestima. Portem uns anys que estem perdent llençols, bastant sovint, i ara recuperem un llençol. És possible que les institucions, tot el que és les organitzacions polítiques, socials, el teixit empresarial, que ja l'està defensant molt el Banc Sabadell en els darrers temps, és possible que encara el defensin més.
L'endemà de la firma de desenes d'ordres executives per part del nou president dels Estats Units, Donald Trump, algunes d'aquestes mesures, moltes d'elles polèmiques, ja estan aixecant polseguera.
D'entrada, gairebé una vintena d'estats governats per demòcrates recorren a la justícia per evitar que s'acabi amb el dret de ciutadania per naixement emparat per la Constitució. Al Catalunya Nit, l'escriptor i analista especialitzat en els Estats Units, Roger Sensarric, no ha descartat que, malgrat la jurisprudència existent, la justícia acabi donant la raó a Trump en aquesta qüestió.
En teoria, el text de la Constitució és molt clar, l'intenció de quan es va escriure l'esmena sobre la ciutadania és molt clara, és una esmena redactada just després de la Guerra Civil, i hi ha molta jurisprudència i legislació federal al respecte. A la pràctica, el Tribunal Suprem és un tribunal que és bastant polític i té una majoria de 6 a 3 a favor dels republicans, de jutges que han sigut nomenats per presidents republicans, 3 d'ells nomenats pel mateix Trump. Fa que molta gent no les tinguem totes.
També alguns dels agredits en l'assalt al Capitoli es mostren indignats pel perdó presidencial a més de 1.000 dels seus seguidors detinguts després d'aquell episodi.
El govern llença la tovallola i assumeix que no podrà aprovar els pressupostos d'aquest any.
Després de la negativa d'Esquerra Republicana a negociar els nous comptes, l'executiu de Salvador Illa ja treballa amb un escenari més complicat de pròrroga pressupostària que l'obligarà a una negociació permanent per convalidar decrets d'ampliació de la despesa. A falta de nous pressupostos, la portaveu Sílvia Paneque ha fet una crida, sobretot als socis d'investidura, republicans i comuns, perquè mantinguin la col·laboració amb el govern.
Estem molt convençuts que hi ha una majoria molt sòlida en aquest país, a Catalunya, que ens demana a la classe política, al govern, que siguem capaços de teixir acords per avançar en reptes importants que tenim com a país.
La primera prova de foc de l'estabilitat del govern arribarà la setmana que ve al Parlament quan li caldran suports per introduir canvis en el decret de pròrroga pressupostària.
I a Madrid, demà, hi ha la primera prova de foc al Congrés enmig de la crisi entre Junts i el PSOE.
Els de Puigdemont amenacen de tombar el decret que inclou la bonificació al transport públic i la revalorització de les pensions. Una amenaça que és més present que mai perquè a la reunió d'ahir a Bèlgica, entre els negociadors de Junts i del PSOE, no es va arribar a cap acord. En les últimes hores, les dues parts han intensificat les converses per múltiples vies.
Almenys 76 morts i una setantena de ferits en un incendi en una estació d'esquí al nord-oest de Turquia, segons l'últim balanç.
El foc s'ha declarat de matinada en un hotel de 161 habitacions per causes que s'estan investigant. El govern turc ha confirmat la detenció de 9 persones per la suposada relació amb l'incendi, entre les quals el propietari de l'hotel del complex d'esquí. El president turc, Recep Tayyip Erdogan, ha declarat demà dimecres dia de dol nacional.
Sabem que els ciutadans que han perdut familiars pateixen un dolor profund. Per compartir aquest dolor dels nostres germans i germanes s'ha declarat un dia de dol nacional. El dimecres 22 de gener de 2025 les banderes onejaran a mig pal fins a la posta de sol al nostre país i a totes les nostres representacions estrangeres.
I de l'agenda d'espectacles d'aquesta nit, avui destaquem que la sala Atrium estrena Impossible, el muntatge teatral basat en la novel·la homònima d'Erri de Luca.
Dirigida per Ramon Simó, està interpretada per Lluís Soler i Bernat Quintana. Barcelona, Marta Vives.
Si sou lectors d'Erri de Luca i vau quedar entusiasmats amb la seva novel·la Impossible, aleshores no us podeu perdre la proposta teatral que acaba d'estrenar-se a la sala Atrium i que manté l'essència revolucionària i poètica del text original. Impossible és l'història d'un judici a un home culpat de matar tirant-lo muntanya avall un individu amb qui tenia comptes pendents. Fiscal i acusat mantenen un combat dialèctic que traspassa els propis fets per reflexionar sobre la distància que separa la justícia de la veritat, com ens ha explicat el director Ramon Simó.
Però clar, la novel·la, mateixa novel·la, el mateix Erri de Luca, la novel·la diu que l'interrogatori aquest s'acaba convertint en un debat. Llavors ja aquí hi ha un debat d'idees i de maneres d'entendre el món i de maneres de fer. I això penso que arriba molt clarament a l'espectador.
Lluís Soler es posa la pell d'aquest acusat que lluita amb la paraula per reflexionar sobre altres qüestions com la llibertat, l'individualisme, la natura com a refugi o també l'amistat. Lluís Soler.
Tot aquest joc que té amb la justícia, que ara està a primera plana de tot, perquè els jutges fan una mica el que volen, i llavors en aquesta obra això una mica, esclar, jo li retrec i juguem amb aquesta el poder de l'Estat. Jo sobretot el que no puc és veure el poder de l'Estat davant l'individu.
Impossible es podrà veure fins al 23 de gener a la sala Atrium, però la novel·la d'Erri de Luca no abaixa el taló.
Quina cançó. I si volguéssim ara reunir les persones que la van composar, les que formaven part d'aquella The Band, perquè la toquessin, doncs ja seria impossible. Perquè ha mort el teclista i saxofonista de la banda nord-americana The Band, Gard Hudson, als 87 anys, i era l'últim supervivent del grup de Woodstock, Marc Ruiz.
Quina cançó, i tant. Això es diu The Wait, era precisament del seu primer disc. Nord-americans perquè vivien a Woodstock i a més fan aquest so que diries que és la quintessència del so nord-americà. Sí. D'això se'n diu roots rock, és a dir, rock d'arrel. Però és que eren canadencs. Eren quatre amics canadencs que després van anar a viure als Estats Units. Eh? Com són les coses, sobretot com estan ara.
Compte que Donald Trump diria que és un argument més per incorporar el Canadà. Eh?
O al revés, o diria que aquesta música ja no és americana. Imagina.
També, també.
Doncs The Band van ser el grup que va acompanyar Bob Dylan, per exemple, en la gira del disc Blonde on Blonde. Els va descobrir quan encara no eren ningú i va ser el primer cop que el cantautor actuava amb una guitarra elèctrica. També van fer després The Basement Tapes, que és una font gairebé inesgotable de cançons i cançons i cançons gravades així amb un estil més aviat casolà. Doncs l'any 68, després de gravar aquestes cançons, The Band, que fins aleshores havia acompanyat sempre altres músics, va editar per primer cop un disc en solitari com a grup, que és d'on surt aquesta cançó, The Wait. A més de tocar el teclat, Hudson també interpretava l'acordió o el saxo en diverses cançons. És el que diria un amic meu músic, doncs, com l'alquimista de la banda, no? Tocava de tot. El grup es va dissoldre el 76, després d'un concert conegut com The Last Waltz, filmat per Martin Scorsese. No sé si has vist aquest documental. Però
no,
és...
no, però ja sé de què em parles, ja.
És mitiquíssim, no?
Sí, és, és una referència total.
És una referència pel que fa als documentals musicals. I és de l'any... es va publicar l'any 78, em sembla recordar. Doncs en aquell últim concert hi participaven músics com Bob Dylan, esclar, Eric Clapton, Neil Young o Muddy Waters, entre molts i molts d'altres. Tothom que era algú en aquell moment.
Doncs del que no hi ha dubte és que aquesta és una gran cançó.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
I aquesta és la sintonia esportiva que acompanya en David Ubach. Bona nit, David.
Bona nit, Manel.
No sé si dir partidàs del Barça, jo només he vist algun gol i el resultat, o partit boig del Barça, o el que sigui, a la Lliga de Campions. Com ho hem de definir?
Tot plegat una mica. Partidàs del Barça en atac, podem dir-ho així, i en el global un partit molt, molt boig. No sé quant temps tinc, Manel, per explicar tot el que ha passat a Lisboa, al camp del Benfica. Mira, d'entrada, simplificant, i el més important, el Barça ha guanyat 4-5 al camp del Benfica, un cinquè gol de Rafinha al temps afegit del partit li ha donat la victòria al Barça, un Barça que ja és matemàticament equip de vuitens de final, perquè a més la combinació que necessitava el Barça s'ha produït, i és que els perseguidors, els que marcaven la línia del playoff directe, han punxat. Això és important perquè el Barça lleugera calendari i s'estalvia l'eliminatòria de setzens, i és un últim partit el que tindrà a l'última jornada contra l'Atalanta, intranscendent. Avui, 3-1 el Barça perdia al descans amb un triplet de gols del grec del Benfica, Pavlidis, el primer al minut 2, que ha significat l'1-0. Lewandowski, que ha arribat empatat a penal al minut 13, 1-1. Aleshores, Pavlidis s'ha beneficiat d'una falta d'entesa entre Balde i Stensne, que era la gran incògnita, ha estat el porter titular avui en detriment d'Iñaki Peña Stensne. Doncs tots dos han topat en una pilota dividida fora de l'àrea, i Pavlidis ha quedat sol, a porteria avui de marcat el 2-1 al minut 22. Al 30, Pavlidis novament ha transformat de penal el tercer gol del Benfica. Així s'ha arribat al descans amb aquest 3-1. A l'inici de la represa, doncs el Barça ha seguit buscant la porteria contrària, com havia fet insistentment en la primera part. Rafinha ha escurçat distàncies al 64, marcant el 3-2. Aleshores, jugada desafortunada del Barça, autogol d'Araujo al minut 68, que ha significat el 4-2. Per tant, aquí el Barça, que ho veia molt coll amunt, amb 20 minuts més afegit per jugar-se, dos gols per darrere. Però hi ha hagut gran reacció dels de Hansi Flick, també amb canvis i tàctica molt ofensiva. Lewandowski ha marcat el 4-3 de penal, i la bogeria final ha arribat amb l'empat a 4 d'Eric Garcia al 86, quan quedaven només 4 minuts més l'afegit. I aleshores, en una jugada molt embolicada a l'interior de l'àrea del Barça, el Benfica ha reclamat penal, l'àrbitre ha deixat jugar, Stens ha aturat la pilota, el Barça ha sortit a la contra i Rafinha ha retallat a l'interior de l'àrea contrària, ha creuat tot el camp Rafinha i ha fet aquest 4-5 que li ha donat els 3 punts al Barça. I al final, a més, pica baralla, vermella per Cabral, el jugador del Benfica, i doncs els jugadors dient-se de tot a la sortida del camp, amb Rafinha també denunciant insults. Ha acabat malament aquest partit amb la pica baralla, però amb resultat positiu per al Barça, que, com dèiem, ha vist també com els seus rivals punxaven, per exemple, derrotes del Borussia Dortmund, també de l'Aston Villa i del Lilla, que era el que necessitava el Barça. Ara el Liverpool és líder, el Barça continua segon, i tercer és l'Atlètic de Madrid, que en el seu cas ha guanyat, ha remuntat 2-1 el Bayern Leverkusen, també.
Per tant, també li pinten bé les coses. Suposo que demà hi ha més partits també d'aquesta Lliga de Campions.
Sí, sí, i no pocs d'interessants. Per exemple, el Girona, que esgotarà les seves opcions de classificació, en el cas dels gironins, miren només els setzens, visiten l'estadi de San Siro per enfrontar-s'hi al Milan, han de guanyar els dos partits que els queden i esperar caramboles, però encara tenen alguna esperança. El defensa del Girona, David López, doncs, ha assegurat això, que volen esgotar aquestes mínimes possibilitats que encara tenen.
Una victòria en un camp d'aquestes característiques, la primera en Champions fora de casa, seria un cop de moral important per nosaltres. Ens permetim el luxe de disfrutar aquesta competició fins al final, i fins que no s'acabi, no se sap mai, no? Anem a lluitar-la fins a l'últim minut.
Un Girona que es plantarà a Milà amb les baixes de Miguel i Miovski. Demà dimecres també hi haurà un Madrid-Salzburg amb l'equip blanc, que veu perillar la classificació, no pot badar el Madrid dins de les últimes places que donarien accés als setzens. I el duel estrella del dia, però, serà el Paris Saint-Germain-Manchester City, o el que és el mateix, Luis Enrique contra Guardiola, on els conjunts d'aquests dos extècnics del Barça doncs tenen també urgències. Al City, si fa no fa, classificat com el Madrid, ha de guanyar per acabar entrant en les eliminatòries. El PSG, fins i tot, ara per ara, quedaria fora de les eliminatòries, fora de la Champions, equip de Luis Enrique a dia d'avui.
Dos equips que en altres ocasions diríem que seria una hipotètica final,
sí,
i
sí,
estan patint ara per tirar endavant. Alguna cosa més?
Doncs mira, ràpidament, que demà tindrem la primera semifinal de la Supercopa Femenina de Futbol, un Barça Atlètic de Madrid que juga a l'estadi de Butarque de Leganés, i que avui a l'Eurocopa masculina de bàsquet el Joventut ha perdut un partit que era clau, 86-100 a casa davant del Trento, i els verdinegres queden gairebé eliminats de la competició, fora dels play-offs, sobretot a l'espera dels resultats que hi hagi demà.
Molt bé, moltes gràcies, David. Demà ens ho expliques tot.
Fins demà, adéu-siau.
Catalunya nit. Amb Manel Elias.
Les 11 i 20 minuts, el tiroteig del mig del carrer de fa dues setmanes i les amenaces amb arma blanca per part d'un individu al personal del centre d'atenció primària la setmana passada han tornat a posar sota el focus mediàtic al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Mentrestant, la por s'estén per uns carrers on gran part del veïnat conviu pacíficament. Volem conèixer de primera mà els testimonis d'alguns d'aquests veïns. Testimonis que ha recollit el nostre corresponsal a la zona, que és el David Àngela. David, bona nit.
Hola, bona nit. Al barri de la Mina, on hi regna habitualment la llei del silenci, ara hi ha censats 11.000 veïns. Hem pogut parlar amb algun d'ells. En Jacob Muñoz hi va néixer i sempre hi ha viscut. La seva mare hi regentava un bar i ell ara fa d'educador a l'associació Casal Infantil La Mina.
Per primera vegada en 40 anys que visc al barri de la Mina, tinc por. Tinc por, tinc un petit i sortir al carrer, tant quan surto jo com a papa amb ell, com quan vaig amb el grup dels infants, tinc por d'estar al carrer. La sensació és compartida tant pels veïns i veïnes i després hi ha molts professionals que també estem en reunions en les que estem parlant d'organitzar el Carnestoltes i de quin color serà el confeti, però alhora tenim una companya al costat plorant per la pressió que sent d'organitzar una activitat al carrer amb la sensació d'inseguretat.
Antoni Porto va arribar de Jerez a la Frontera a Sant Adrià fa 35 anys. És un referent, un dels mediadors de la Mina. És el fundador de l'equip masculí de futbol tramuntana i també del femení.
A mi m'està costant que la gente vuelva otra vez sin miedo. De hecho, el equipo de Cañellas, por mucho que le hemos llamado ya 3 o 4 veces, no quieren venir, por temor. Es que cuando ya hay un descontrol de una manera tan grande como es lo que está pasando ahora, es malo, es triste.
Al barri hi ha la percepció que hi ha més crispació i que qualsevol desavinença pot derivar en un enfrontament, fins i tot amb armes de foc.
Per petits conflictes, de que hi ha una tensió latent, no? De que hi ha tantes dificultats i tanta barreja mantinguda durant tant de temps que el fet de que d'una plaça d'aparcament, d'una petita disputa en un comerç, acaba passant un incident com el d'aquestes setmanes. La sensació és que gairebé cada setmana hi ha algun fet relacionat amb armes de foc.
Tots dos apunten que un dels motius d'aquesta situació és que s'ha desdibuixat la figura dels patriarques.
Cuando hay un patriarca, la gente no se puede desmadrar de la manera que se está desmadrando últimamente la juventud, porque si hay un patriarca, todo eso lo para. Tú no puedes hacer lo que te dé la gana aquí porque eres de la familia tal o eres de la familia cual. Aquí tienes que respetar y eso es lo que hay. Pues aquí el último patriarca que fue Fuerte Manolo y entonces yo no he vuelto más hombre con bastante peso como Fuerte Manolo, donde la voz de él era la voz cantante y defendía la verdad. Tanto con payos como gitanos.
Que s'ha perdut com el respecte, no? Que abans d'alguna manera hi havia el respecte a l'històric, a som veïns de tota la vida, no tant segons la teva cultura, sinó a la gent gran, no? A les famílies que ens hem criat juntes, i ara això ha quedat una mica desdibuixat. S'està creant com aquesta idea d'impunitat, de que ser fort és ostentar aquest poder a través de la violència.
David, malgrat tot això que ens explicaves, a la Mina també s'hi fan moltes coses positives. També hi ha, evidentment, vida, com a d'altres barris de Catalunya. Això també ho has pogut comprovar.
Per exemple, 5.500 d'aquests veïns, és a dir, més del 50%, tenen el carnet i, per tant, són usuaris de la biblioteca Font de la Mina, on s'hi fa molta activitat social, com un club de lectura. També s'ajuda persones sense papers a aprendre castellà i català. La seva directora, Montserrat Espuga Condal, posa en valor l'esforç de les primeres gitanes llicenciades del barri que han obert camí.
Primer hi ha una llicenciada, que és advocada, però n'hi ha d'altres. I, de fet, nosaltres el que veiem és que va continuant poquet a poquet, eh? I tenim exemples. Potser no seran totes llicenciades, però sí que hi han passat a que tinguin grau mitjà, i és aquesta satisfacció. Nosaltres també insistim molt, eh? Quan ve una nena que veus que li agrada estudiar i tal, i diem, no te pides i has de fer els estudis, eh? I tal.
La Mina només surt dels mitjans per la seva cara fosca, però els veïns reivindiquen que el barri és molt més que això.
Jo espero que aquest ressò mediàtic no quedi només en aquests fets, que en el barri passen i continuaran passant coses molt bones i molt interessants, com la Setmana Cultural, com el Dia del Dret dels Infants, que sortim totes les entitats a sensibilitzar el barri, com el Dia de la Cultura de la Pau, com totes les activitats, honor comunitari que tenim, totes aquestes activitats que permeten que la balança vagi per un futur millor, per una transformació del barri.
Incluso en verano, en junio, yo hago un torneo donde me cuesta mucho traer tanto Barça como Español y varios equipos como es el Cornellà y muchos más. Nos reunimos aquí, pues pueden venir unas 4.000 personas y sin embargo eso no se deja ver. Y es una lástima porque me cuesta mucho desplazarlo aquí y la verdad que eso es buena imagen para el barrio.
David, no sé si t'expliquen per on creuen que passen les solucions per mirar que els aspectes positius s'acaben imposant sobre els negatius.
Doncs tant en Jacob com en Toni tenen clar que les iniciatives que puguin venir dels polítics i d'altres actors per solucionar la problemàtica de la mina han de ser consensuades i comptant amb la comunitat del barri.
Espero que no es quedi només en venir a passejar en el barri i fer-te unes fotos en el lloc d'on han passat els successos, que això ens puguem trobar, sobretot amb les veïnes i els veïns, amb les entitats que estem allà a primera línia. Perquè, si no, cap mesura social tindrà sentit al barri de la mina si no compta amb la gent de la mina.
Que cojan a persones pues, como yo y como hay varios algunos más, que cuenten con nosotros y que nosotros le digamos lo que hay, la verdad, y que esto acabe. Porque, al fin y al cabo, los que vivimos aquí somos los perjudicados. Luego se ve todo de afuera mal, pero los perjudicados son los que estamos aquí día a día.
Però també passen per resoldre, segons les seves paraules, un gran error polític i una indignitat, la situació del bloc Venus.
Per mi és el gran error polític del pla de transformació, no? Venus, un gran edifici en el que en teoria hauria d'anar a terra, però 24 anys després encara no hi ha solucions per totes les famílies afectades quan han estat condemnades a viure allà sense cap manteniment més que mantenir-lo en peu. Ara mateix, Venus, per mi és un dels punts més urgents de solucionar. Tristament, mira, l'altre dia una veïna deia és que anem morint ja i encara no veiem resultats, no? I un altre li contestava, tot això que passa no farà que els nostres pisos costin més baratos i que, per tant, sigui una solució més fàcil pels polítics? Aquest escenari beneficia perquè la solució sigui més injusta pels veïns, no? Perquè agafaran els pocs diners que ofereixin, els agafaran perquè ara mateix la gent té ganes de marxar. Es vulneren tots els drets amb mirada d'infància i amb mirada de drets humans. És un lloc on no es pot viure, on no té les cobertures mínimes que ha de tenir un habitatge.
Al marge de la situació irregular d'aquest bloc que fa 25 anys que dura, la mina, com tot, té les seves llums i les seves ombres, però sembla que la balança s'està decantant.
Sí, per mi la mina és això, és on em sento en casa, és on sento que m'ha donat tot l'aprenentatge que tinc, totes les oportunitats que he tingut i la manera amb la que he construït la meva vida me l'ha donat créixer en aquest barri. I ara em sap greu que de vegades sí que em venen pensaments de potser hauria de començar a pensar en traslladar la meva família en un altre lloc.
Ens acostem a 11:45 a fer la radiografia, la fotografia d'un barri, de qualsevol barri, és molt complicat. Depèn de amb qui parlessis, t'explicarien unes coses o unes altres, però per fer aquesta fotografia de la mina volem afegir-hi ara més veus. Ens acompanyen, per exemple, la Marta del Campo, que és directora de l'Institut Escola La Mina. Benvinguda al Catalunya Nit, Marta.
Hola, bona nit i moltes gràcies per convidar-me.
Ha estat un plaer fer-ho i ens agrada molt que estigueu aquí. També ens està escoltant el Fran Herbàs, que és veí del barri. Fran, bona nit.
Hola, buenas noches.
Comencem per tu, Fran. Una primera pregunta. Escoltàvem ara un testimoni que deia que cada vegada tenia més por aquí al barri de la mina. Tu també et sents igual o no?
Bueno, sí, la verdad que la inseguridad se siente. Yo entiendo que la gente joven, pues, ellos ven la inseguridad más de cerca porque es lo que se está viendo ahora en el barrio. Yo entiendo que digan eso, que se vean más inseguridad, eso lo entiendo.
Tu, Marta, que tens contacte amb molts nens i adolescents i joves, perceps també que les coses estan canviant cap a pitjor o no tens aquesta sensació?
A veure, vaig intentar ordenar les idees perquè no és una resposta fàcil. Primer, jo no sóc veïna del barri de la Mina, sóc una treballadora i represento, estic aquí en nom de l'Institut Escola La Mina i la feina que fem. És un barri, un entorn complex, i sempre diem que aquest entorn complex dificulta l'aprenentatge i l'èxit educatiu d'infants i joves. Jo no noto, no tinc aquesta sensació, probablement perquè no sóc veïna, sóc treballadora, ni de por ni de que hagi incrementat la violència. Des que treballo allà, aquests fets es donen amb certa freqüència. Cada curs tenim conflictes al barri que repercuteixen d'una manera o una altra, depèn de quines famílies estan implicades. Uh-huh. Aquesta vegada ha sigut un cop més un problema molt greu, que sí, que es comenta que hi ha joves que tenen armes, però no són els joves que tenen armes, són aquestes famílies en concret que tenen armes. El barri de la Mina és un barri on la majoria de persones porten una vida molt digna, molt honesta, d'origen treballador, i la llàstima, tot i que és obligació dels mitjans de comunicació publicar aquestes notícies, aquests fets, perquè això no es pot produir a cap lloc, ni a la Mina ni a cap barri, és una llàstima perquè perjudica la imatge del barri i tot i la feina que es fa allà, i tot el veïnatge, i totes les actuacions, i tot el projecte educatiu de barri, la feina de les entitats, del CAP, del propi ajuntament, dona molt mala imatge del barri, i el que intentem fer des de les entitats, des de les institucions públiques, és col·laborar a prestigiar la imatge del barri de la Mina i aconseguir que el respecte sigui un valor essencial per conviure. Mm-hmm. Llavors, no sé si he contestat la teva pregunta, sí. perquè és complicada, eh? I la meva imatge és, deies que és difícil retratar o fer una fotografia de qualsevol barri. En el meu cas, la mirada de la meva fotografia és des de a l'àmbit educatiu, tot i que el nostre projecte sempre contempla la dimensió social i educativa de l'aprenentatge. I coneixem totes les famílies i estem al servei dels infants i joves del barri. Uh-huh. Jo tinc un sentiment de tristor, fonamentalment per joves, no? Per joves que viuen en aquest ambient i en aquestes famílies en concret, que tenen una manera de comportar-se on van primer ells que ningú, els seus interessos, i el que volen és marcar poder i autoritat, sense tenir respecte per altres veïns i altres persones del barri que se'l mereixen enormement perquè són persones amb dignitat.
Clar. Després d'aquests fets que van passar fa 15 dies, que es van fer virals, ara més amb totes les xarxes, ja no són només els mitjans de comunicació que també, sinó que circulen després amb els mòbils, etc. Això va provocar que hi hagués la visita al barri de les autoritats. Hi va anar la consellera d'Interior, Núria Parlon, també el president del govern de la Generalitat, Salvador Illa, l'alcaldessa de Sant Adrià, Filo Cañete. Els tres es van expressar més o menys en la mateixa línia. M'agradaria que escoltéssiu les paraules del president, de Salvador Illa.
No hi ha impunitat a Catalunya. Qui va fa, va paga. I, per tant, des del govern de Catalunya posarem tots els recursos necessaris, tots, per identificar i detenir els responsables de qualsevol fet delictiu, per prevenir fets delictius i per garantir la seguretat a tots els barris, ciutats, pobles i viles de Catalunya.
La consellera Parlon, més o menys en la mateixa línia.
No hi ha impunitat davant aquestes conductes i s'han de combatre els delictes que hi ha al darrere. Delictes que quan s'expressen de manera punyent, com ha estat el cas, deixen veure que hi ha una presència d'armes de foc totalment prohibides i després, vinculades a aquestes armes de foc, hi ha una situació latent en el barri i, per altra banda, coneguda socialment, que és el tema dels delictes contra la salut pública.
Aquí ara estàvem parlant de que el barri no només sortís quan hi ha notícies d'aquestes, és a dir, també els polítics hi poden anar quan hi passen altres coses, però aquestes paraules que deien tant la consellera com el president, que no hi pot haver impunitat, hi ha d'haver més control, hi esteu d'acord? Passa per aquí una part de la solució o no?
Clar, hi ha darrere el paper de les institucions públiques i el paper que han de fer les institucions i el govern. No pot haver, no pot passar això. No pot passar. I llavors, com es faci, quines estratègies, quines actuacions, tots hi col·laborem, des de les entitats on treballem, des de les institucions, però ha d'haver una decisió política i una aposta per veure que això no és normal que passi. Jo sempre trasllado, jo he vist molt a prop de la mina, perquè estic al Poble Nou, amb mitjà de transport són 10 minuts, i si alguna cosa com la de la mina passés a la cantonada de casa, seria un escàndol. Però a la mina, com forma part dues o tres vegades a l'any hi ha alguna història d'aquestes, de vegades ho normalitzem. Arribem, sentim els mitjans, mirem qui són els implicats, com afectarà, com no afectarà, i continuem fent la nostra feina. Però realment això no pot passar. I hi ha d'haver una decisió política per tallar-ho de base, no? Que no es torni a produir. No pot haver famílies amb armes i que facin ostentació d'aquestes armes i d'aquest poder al barri, perquè estan perjudicant, amargant, això és molt, molt minero, la paraula no me amargues, no?, la vida d'altres persones, i això no, no pot ser.
Fran, com ho veus tu? Com es podria controlar que aquestes imatges que vam veure tots, no sé si al cap de poca estona hauria d'aparèixer la policia, però com a mínim controlar que gent tan jove no tingui armes?
Bueno, al poco rato no apareció. Los Mossos d'Esquadra tardaron un rato en aparecer, porque bueno, los que vivimos aquí en el barrio vimos cuando se movilizaron y fue un rato después. Y bueno, la problemática esta de las armas, bueno, es que eso lo tienen que controlar ellos más. Ellos saben de sobra quién son y quién no son. A ver, porque lo saben, lo que no puede ser que tampoco esto pasó a 100 metros de los 50 metros de donde los Mossos d'Esquadra, y los Mossos d'Esquadra no salieron, entonces eso crea más inseguridad. Si tú ves que ellos no salen, ¿tú qué vas a hacer? Nada, es que no vas a hacer nada. Yo creo que los que tienen que poner medios son ellos. Ellos son los que se tienen que movilizar, ellos los que están haciendo ahora de que sí, hay más control, hay más vigilancia, pero ¿cuánto va a durar esto? 2-3 semanas, y luego volveremos otra vez, como dice Marta, a nuestra vida normal hasta que vuelva a pasar otra vez.
Aquesta temporada, al principi, molt al principi, vam tenir aquí al Catalunya Nit el Genaro Llagària, que és un mestre de l'Institut d'Escola que dirigeix la Marta, i al final li vaig fer una pregunta, i és si, perquè ell m'explicava que havia d'escollir plaça, com que hi ha el sistema públic d'oposicions, després esculls plaça, i va explicar que quan va dir al principi que li havia tocat, perquè al principi et toca Sant Adrià del Besòs i el barri de la Mina, al seu entorn tothom li deia, ostres, on vas a parar, tal. En canvi, ara, que haurà d'escollir la plaça definitiva, la vol marcar Sant Adrià del Besòs. Per tant, per exemple, el seu cas és d'algú que treballa allà, que ho fa de manera convençuda i que, si pot triar, vol seguir estant al barri de la Mina. En el vostre cas, el de l'Institut Escola, vosaltres teniu moltes feines alhora, a banda d'ensenyar aquests nens i nenes, però una és combatre el fracàs, l'absentisme escolar. Esteu satisfets amb la feina?
Absolutament satisfets. I toco fusta perquè es diu toco ferro, no?, en català.
Toco fusta,
Ah, sí, també? Sí,
sí. Sí, toquem fusta.
Toquem fusta perquè el Genaro aconsegueixi, ja ha posat la creu a l'aplicatiu del concurs de trasllats, hi haurà moviment d'equip, i el que cal a la mina per treballar i sentir-se a gust realment és compromís i entusiasme. I altes expectatives envers els infants i joves que estan allà, i si estan allà és perquè els nens i les nenes, els joves, creuen en nosaltres i les seves famílies també, perquè tu portes el teu fill o la teva filla a l'escola amb la qual confies. Si no tens aquesta confiança, no hi és. I sí que és veritat que molt professorat, quan arriba nou, aquest any ha hagut molt professorat, molt moviment de plantilla per aquests processos d'oposicions, arriba de vegades personalment amb certa por o desconfiança, o de vegades al seu entorn, com li va passar al Genaro, perquè la mina és coneguda per aquest estigma dels problemes que de tant en tant es produeixen, que són en concret amb una sèrie de persones, però que no és la majoria. I a la que passa un temps, dins del centre educatiu tenim un pla d'acollida i d'acompanyament que ens funciona molt bé, i se senten de seguida part de l'equip, entenen quina és la missió del nostre centre i com d'important és la feina que fem, i llavors ja són com si haguessin treballat allà tota la vida. És a dir, a la que porten un mes i mig, i ja formen part de l'equip, i saben que estan treballant per aconseguir l'èxit d'aquests infants i aquests joves.
Aquí al costat de la Marta del Campo tenim l'Isma Montfort, que és dinamitzador digital de la plataforma d'educació social de la mina i redactor de desdelamina.net. Isma, què feu a desdelamina.net?
Hola, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Merci per convidar-nos. Doncs fem moltes coses. Des de la mina.net, bàsicament som un portal de notícies comunitari del barri de la Mina, on intentem recollir l'actualitat del barri.
Aquest equilibri que intentem fer, com a mínim, alguns mitjans de comunicació entre informar del que passa i no estigmatitzar alhora. Vosaltres, com que suposo que seguiu el dia a dia, això us és més fàcil o no?
Mantenir l'equilibri?
Sí, vull dir, no mantenir l'equilibri, sinó no caure sempre en les notícies negatives, que és el que acostumem a veure en la majoria de mitjans.
A nosaltres ens és extremadament fàcil, perquè nosaltres estem en el barri i nosaltres cobrim l'actualitat del barri. És a dir, nosaltres no només cobrim, doncs, quan passen aquestes coses que tots veniu a cobrir, sinó que estem en el dia a dia. I tampoc no demanem que els mitjans generalistes estigueu cobrint fins l'últim detall del que passa en el barri. Ja, en aquest sentit, ja estem mitjans locals, com podrem ser nosaltres o Ràdio La Mina. El que sí que potser trobem a faltar a vegades és, a l'hora de donar aquesta notícia, un context. Afegir un context, no quedar-se només amb el titular, no quedar-se només amb aquest titular cridaner, llaminer fins a cert punt, que fa que a vegades es converteixin aquestes notícies en virals, sinó que s'explica una mica més el context. Per exemple, tant la persona que tenim al telèfon com altres veus que hem pogut estar sentint, no? Doncs parlant que això és una part molt petita del barri. Val? Jo no sé si és una part molt petita o no, jo entenc que segurament sí que és una part molt petita. Doncs si és una part molt petita, això també ha de quedar explicat quan es fa la notícia, quan es fa la cobertura de la notícia, i això no sempre està explicat. Llavors ens trobem amb que tertúlies com la que estem fent ara, o en cobertures, o en moltes altres cobertures, al final el que queda a molta gent, quan la llegeix, això és inevitable, no podem controlar què rebrà la gent, amb què es quedarà la gent, però inevitablement moltes vegades ens passa, i ens n'adonem, amb les experiències que tenim, que la gent es queda amb allò més cridaner, amb allò, no? Doncs ja sabem del que estem parlant. I d'alguna manera va creant aquesta etiqueta, va posant aquesta etiqueta al barri de conflictiu, que després costa moltíssim, moltíssim de treure.
El barri té 11.000 persones, o com a mínim el cens és aproximat de 11.000 persones, i pel que veiem cada cop que fem l'esforç d'intentar entendre'l o veure què hi passa, hi ha un teixit associatiu també molt viu.
Sí, i tant, ja ho han comentat el Jacobo, per exemple, que l'hem sentit, o el Toni Porto del Tramuntana, o aquí tenim la Marta, o estem nosaltres a la PES La Mina dels Salesians, i moltíssimes altres entitats, moltíssims altres projectes. I, a més, no només hi ha aquesta quantitat important de projectes, sinó que aquests projectes, d'alguna manera, estem coordinats i ens trobem en el projecte educatiu de barri, que també ha sortit en aquests talls que has llançat, on el que fem és intentar coordinar-nos per fer la feina de forma conjunta i sumar forces.
Si haguéssiu de demanar alguna cosa per la Mina, què demanaríeu? Què li falta a la Mina? Què s'hi hauria de fer?
Wow. Jo, en aquest sentit, no t'ho sabria dir, no sóc tècnic, no et sabria dir. Nosaltres, des de la Mina, el que fem és una feina d'anàlisi una mica també de les cobertures, i el que fem és un treball, no?, d'intentar donar veus i d'intentar parlar de les coses que, bueno, com que som un mitjà local, doncs que ens corresponen i que potser altres mitjans no ens corresponen. I no sé què podria demanar per la Mina en general, però potser sí que de cara als mitjans de comunicació sí que podria, m'agradaria demanar, doncs, en positiu, que quan facin cobertures de les coses que passen, que evidentment s'han de fer, que es facin així, amb una mica més de cura, amb una mica més de context, amb una mica aportant una visió una mica també generada del que és barri, i diguéssim que, pues això, com, posant al seu lloc les coses, no? És a dir, bueno, això sí que ha passat, però això, en el, tal com deia la Marta també una miqueta, tampoc està... No és que no afecti la vida del barri, que evidentment que afecta a la vida del barri, una cosa, un fet com aquests, però en el fons la setmana següent seguim treballant, i nosaltres no baixem, és a dir, no baixem el ritme i seguim fent la nostra, i al final el barri és molt més gran, és molt més divers que aquests fets puntuals que passen, com deia la Marta, potser un parell de vegades a l'any. Al barri hi passen moltíssimes altres coses, la vida, la gent hi fa vida, la gent segueix el seu dia a dia, moltíssima gent, la gran majoria de gent està més per buscar la solució que no buscant problemes, i quan es fan aquestes cobertures tot això es perd molt. I el que passa, quan es perden aquests detalls i quan es perd aquesta contextualització, és que l'etiqueta es fa més gran. I com més gran és l'etiqueta, més difícil és de treure. L'estigma va creixent. I això ens costarà moltíssim d'arrencar, perquè ja els estigmes, ja les etiquetes, ja de per si no són fàcils de treure. Si la fem més gran, encara ens costarà molt més.
Clar. Marta, què hi trobaries a faltar a la Mina? Què li cal?
La Mina, per nosaltres, els que estem allà i que tenim aquest compromís i aquest entusiasme, té una mena d'imant, perquè aconseguim avançar en els projectes. Jo demanaria que no es tornessin a repetir mai més aquests fets violents, i demanaria per veïns, per veïnes, per treballadors, per treballadores, per persones que estan implicades en la millora del barri, tacte per part de les institucions i per part dels mitjans de comunicació. Jo, per exemple, des de que sóc directora de l'Institut Escola, amb una fusió així molt precipitada i molt mal portada, sempre venien a parlar del tema de l'absentisme. Ara ja no venen a parlar amb nosaltres del tema de l'absentisme, venen a conèixer el nostre projecte educatiu, no només els mitjans de comunicació, venen instituts, escola d'altres municipis de Catalunya, venen centres públics, el dijous rebem a un institut de Menorca que vol conèixer el nostre projecte educatiu, conèixer el nostre equip social, perquè tenim un educador social, dues integradores, venen a conèixer com aconseguim l'èxit educatiu del nostre alumnat i com a poc anem millorant. La falta de tacte, tot i el bon tracte que hem tingut pels mitjans de comunicació, per La Vanguardia, per Catalunya Ràdio, per TV3, per BTV, per El Periódico, per L'Aventura del Saber, un programa que han fet de nosaltres al mes de novembre que retrata els elements claus del nostre projecte educatiu, de tant en tant, els mitjans de comunicació, i això ha passat aquesta setmana, publiquen dades sobre resultats educatius i absentisme, que en primer lloc no es poden publicar perquè les dades són propietat del Departament d'Educació. I en segon lloc, no són unes dades reals.
estaven parlant en un diari d'una publicació del diumenge, La Vanguardia, no, sense dir la font de les dades, a més, d'un 70% de fracàs escolar a secundària i d'un 40% a primària. Doncs no, això no és real. A més de que no es poden publicar les dades. A un reportatge de TV3 molt ben fet per la periodista, havia un moment que una de les persones entrevistades, que no té res a veure amb el món de l'educació, parlava de que és el barri on més absentisme de Catalunya hi ha. Això no és veritat. I una persona que no és del món educatiu, perquè parla del món educatiu i de dades que, a més, no són reals. I llavors, això és falta de tacte i incrementar l'estigma. O sigui, tu fas un titular ben fet per dir com el barri, les institucions del barri, les entitats fan una feina i estan cansades i tenen una feina, perseverança, compromís, ganes de prestigiar el barri, de donar un bon servei, de millora per a tothom, i et trobes al mig del reportatge aquesta informació sobre això. No, que vinguin al centre a visitar i tenim les aules plenes. Des de que som institut escola ha vingut dues vegades el conseller Bargalló i una vegada el conseller Cambrany, i ha vist les aules com un institut i una escola de veritat, amb infantil, primària, secundària obligatòria i tres cicles formatius de formació professional. Tenim les aules plenes, som un centre educatiu real, no és un decorat.
El que hem de fer tots, també nosaltres els periodistes, és intentar fer la nostra feina, que és explicar el que passa, però fer-ho també pensant en les conseqüències que pugui tenir, i intentarem aplicar-nos-hi fort. Us agraeixo molt a tots tres, al Fran Herbàs, que ens està escoltant des de casa, la Marta del Campo, que la tenim aquí, i l'Isma Montfort també. Moltes gràcies. Els tres seguiríem parlant i parlant, perquè és un tema complex i molt interessant, i ho anirem fent i intentarem fer-ho amb tot el tacte. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Us esperem al barri quan vulgueu.
Vindrem.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
Tenir la raó o ser feliç. Em costa meditar. Enamora't de tu. Sigues la pau que vols veure al món.
L'ofici de viure. Amb Gaspar Hernández.
L'optimista neix o es fa. Perquè quan parlem clar, espantem els altres. Què vol dir exactament treballar-se-la a la parella? No té sentit queixar-se.
L'ofici de viure. Amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
Aquest diumenge a partir de les 12 de la nit.
També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
La nit dels ignorants 3.0.
Hi ha una plaga de bar. Tothom, però tothom. I tan fàcil que estic d'acord. És una plaga perquè és que tothom... Que no hi ha uns correctes lingüistes.
Hi ha un programa de ràdio per fer-hi preguntes o respostes. Què li sembla?
Vale. De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants 3.0. Què li sembla?
Vale. D'acord. Bona nit.
Catalunya Nit.
A punt de tancar el dia, és hora de saber qui ens ha estat acompanyant avui, qui és el nostre oient misteriós. Carlos Alcoba, president de la cooperativa Sostre Cívic, bona nit.
Molt bona nit.
Carlos, d'entrada, has après alguna cosa avui escoltant aquest informatiu?
Doncs sí, bueno, he après i aprendrem moltes coses, no?, sobre els límits legals i les fortaleses dels contrapoders a Estats Units, no? Em recordava a la sèrie aquesta de West Wing, no? Sí. Quan al final de la sèrie per guió anaven estirant la Constitució, doncs sí, ho estem visquent en directe.
Exacte.
Però bueno, Bartlett no és Trump, al revés, no?
És veritat, és un molt bon apunt aquest que has fet. Escolta, Sostre Cívic promoveu l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús. Ens ho has d'explicar breument, però perquè ho entenguem.
Molt bé, nosaltres entenem que l'habitatge és un bé d'ús, que les cases són per viure-hi. Llavors, a partir d'aquí despleguem quina és la millor forma en què podem aconseguir això. I ho fem de forma cooperativa i ho fem amb una fórmula que és la cessió d'ús, que vol dir que les sòcies poden viure de forma indefinida, però la propietat és de la cooperativa, és col·lectiva. No? I la gestió la fan sòcies i sòcies en la gestió del dia a dia d'aquells habitatges. Sí, és a dir, a partir d'un habitatge, d'un sòl que tenim, construïm un edifici i les sòcies viuen allà el temps que vulguin, pagant una quota mensual, però no mai marxaran si no volen.
Està bé. Qui i com hi pot accedir?
Doncs qualsevol persona. La forma d'accedir-hi, bàsicament, és sent sòcia de la cooperativa i, a partir d'aquí, quan hi ha una promoció, quan hi ha habitatges, t'apuntes i, si tens la sort de que entres, no?, per número de soci en aquella promoció, has de fer una aportació inicial. Aquesta aportació inicial, si marxes al cap de 10, 15, 20, 30 anys, se't retorna i després mensualment pagues una quota que està per sota del preu de mercat, ¿vale? Perquè nosaltres entenem que el preu real dels habitatges és molt menor del que actualment s'estan pagant, ja sigui al mercat de venda o de lloguer.
Clar, tu has fet servir l'expressió "si tens la sort". Entenc que aquest podria ser, segons vosaltres, una alternativa al gran problema de l'habitatge que estem explicant dia rere dia. S'hauria d'estendre aquesta modalitat d'habitatge cooperatiu? Seria una bona solució?
Realment nosaltres som una demostració de que és una alternativa, no? En els propers mesos arribarem als 500 habitatges. Som gairebé el 50% de l'habitatge cooperatiu a Catalunya i altres països, no? Dinamarca o l'Uruguai, o inclús el model de Viena, a més d'habitatge públic, que demostren que hi ha altres formes, no?, de l'accés a l'habitatge. L'únic que necessitem, igual que qualsevol altre promotor, en aquest cas privat, nosaltres cooperatius, és que les administracions treguin finançament, treguin sòl, i nosaltres ja ens ocupem de construir i de fer que la gent pugui accedir d'una manera assequible.
Doncs des d'aquí, a veure si els hi arriba la petició. És un gran tema aquest i n'haurem de parlar en altres ocasions i ens agradarà molt que ens hi acompanyis també. És el Carlos Alcoba, president de la cooperativa Sostre Cívic, que avui ens ha acompanyat des de les 10 i fins a la mitjanit. Carlos, et posem l'última cançó del dia, si et sembla bé.
Molt bé, moltes gràcies. Bona nit.
Bona nit. Today I walk down the street I used to wander. Yeah, I shook my hand and made myself a bet. There was all these things. Aquesta setmana acomiadem el dia que estem a punt de deixar enrere amb Kurt Weill. Aquest tema és How Lucky. Can one man get? How lucky, quina sort, i nosaltres ens sentim afortunats que per aquest programa hi puguin anar a passar veus com totes les que hem anat escoltant avui, i també que ens acompanyeu cada nit. Demà hi tornarem a les 10, i abans de la mitjanit cedirem l'última paraula a algú que estigui content. Avui li passem a una persona que desprèn l'alegria de qui veu els primers fruits d'un projecte personal.
Hola a tothom, sóc en Tomi Pellús, l'editor d'Almayer, una editorial independent fundada a Barcelona i enfocada en el mar, la nàutica i l'aventura. Avui és un gran dia perquè ja tenim impresos els nostres dos primers llibres. El primer es diu Taratari, que significa ràpid en bengalí, i és de la navegant i escriptora francesa Capucine Trochet. La Capucine va travessar l'Atlàntic en un petit velé artesanal i amb recursos molt limitats. Durant el viatge va enfrontar grans tempestes i va viure un munt d'experiències que fan d'aquest llibre una reflexió fantàstica sobre el poder de la simplicitat. El segon llibre, Vida submergida, és de la xilena Catalina Velasco, biòloga marina i una excel·lent divulgadora. La Catalina ens convida a un fascinant passeig submarí, explorant temes essencials com el poder de l'oceà, la creació d'un planeta habitable, la seva funció com a regulador del clima i les amenaces que afronta a causa de l'activitat humana. Així que, si t'agrada el mar, a partir del 18 de febrer, tens una bona excusa per visitar una llibreria. Disculpeu el meu català massa en canari. Moltes gràcies i bona nit. Hey, how lucky.